Un quart de deu, comença com sempre aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Jordi Casas, en Domènec Miquel i en Toni Ramon, que està a punt d'entrar per la porta. Molt bon dia als dos, i ara els tres per entrar el Toni.
Bon dia.
Escoltin, vull parlar amb vostès d'una notícia que va sortir ahir al migdia. Delphi vol acomiadar 171 persones per afrontar la caiguda de les vendes, que l'any vinent disminuiran un 40% respecte al 2012, segons dades de l'empresa. Aquesta decisió, que es presentarà de forma oficial el 28 d'octubre, suposaria prescindir, atenció, d'un 25% de la plantilla. Aprofito que el Jordi Casas va treballar a Delphi, sí, per demanar-li d'entrada amb ell.
Vaig treballar i algunes coses més.
Vaja, doncs no sé què més vas fer, però vaja.
No, bueno, vaig ser president del comitè d'empresa. Val, no. Estic al corrent, a més em mantinc en contacte, estic al corrent del tema.
Doncs,
ja ho em segueix interessant. Clar.
Doncs et demanaria una opinió a tu d'entrada.
Perquè... Bé, mira, a veure, en quant a xifres, cal dir que Delphi ha passat l'any 2002-2003, quan es va llançar el nou producte de l'FP3, teníem més de 1.500 treballadors. Més de 1.500. En aquests moments n'hi ha 700, tots fixos, evidentment. Amb aquesta reducció quedarà uns 520-530. Vol dir que en 10-11 anys han passat un terç. De fet, a veure, jo abans de plegar, ja fa dos anys i mig que vaig plegar, ja es deia que si no arribaven nous projectes abans del 2013, mala peça al taler, i no han arribat nous projectes. És un, l'automació és un camp, és un àmbit molt, molta competència, moltes reestructuracions, amb molts canvis de mercat, de canvis de clients, de proveïdors, i bueno, quan d'això, no? Quan resulta un producte ja fent obsolet, perds un o dos clients i a sobre no en neix un de nou, doncs tararí que té vi, i si això li afegeixes la competitivitat o la competència entre plantes de la mateixa grup, no? Perquè jo sempre he dit que en aquests moments es fan més competències les plantes d'un mateix grup que no pas plantes de grups diferents.
Es barallen per productes.
Oh, i tant. A veure, quan va arribar aquí el 1999 o 98, quan se va adjudicar la nova bomba, aquesta, la Common Rail, que es diu, no? Que primer va ser la DFP1, després la DFP3, això va ser amb una pugna duríssima amb les plantes de... La...
Romania era una?
No, Romania va ser amb les plantes, no, amb les plantes de Gillingham i Sudbury d'Anglaterra, i la Rochelle i Blois de França. A veure qui oferia més dies laborals a l'any. Els francesos oferien treballar 302, em sembla, de 365. Els francesos 270 i pico. I nosaltres estàvem treballant 220 i pico en aquells moments. Però clar, es va quedar, al final es va quedar aquí la bomba per un problema de costos, no? Però vull dir que, a veure, les lluites són tremendes i cada planta va defensar els seus llocs de treball. Vull dir, jo sindicalment ho he viscut i... A veure si m'entens, jo també quan era president del comitè, jo, a veure, nosaltres el que fem és necessari perquè es creguin les bombes aquí i per mantenir els llocs de treball, però les altres plantes fan el mateix. Lògicament, no? Bueno, en fi, és molt mala notícia. A més, hi ha un problema. Fins ara, aquesta reducció que deia, o s'havia fet via no renovar contractes temporals, o, sobretot, via prejubilacions. Delphi, des de l'any 97 que van pactar aquest model de prejubilacions, es van haver prejubilat 500 o 600 persones. No? Clar, això no és traumàtic. En aquells moments només n'hi ha una trentena prejubilables que passen de 56 anys. Per tant, vol dir que els 140 restants o s'acullen a marxar voluntàriament o l'empresa fixarà uns criteris, uns noms, no? També és veritat que preveient aquesta situació, a l'últim conveni es va millorar la indemnització en cas d'acomiadament. Em sembla que es va pactar 65 dies per any treballat, amb un màxim de, em sembla, són, no sé si són 42 anualitats o alguna cosa així. Bueno, si portes... depèn, va, sí. No,
s'han de fer números.
No, encara que portis molts anys, en tens 55, fan un fill de fusta, perquè amb aquesta edat, i si portes un any, doncs la indemnització és molt petita. Sí, com sigui... És una situació molt complicada i no m'agradaria estar a la pell de l'actual president del comitè d'empresa.
Vam parlar ahir amb ell. Ens va dir que no s'esperaven la...
Amb el Morant, no?
Bueno. Algun comentari des de fora? Toni, Domènec?
No, home, el coneixedor que és en Jordi Casas de Delphi no... Ja, no et més rèplica. No, només lamentar, no?, en un moment que sentim declaracions de, i titulars d'algun diari de brots verds, aquesta vegada sí, o d'algun conseller dient que crisi, quina crisi.
No, que la crisi forma part del passat.
Exacte,
ja.
Forma part del passat, doncs, home, és desolador veure doncs, com diferents sectors industrials, perquè en aquests moments al Vallès n'estem veient uns quants.
Alstom i Panrico és Vallès, també.
Exacte.
I estem parlant entre les tres... Podem estar parlant, no sé, de 500, 600 o 700 persones, si tot fan figa, no?
I no sé si Fagor també...
Fagor està... també és Vallès?
No, no, País Basc.
No, és País Basc, País Basc.
A més,
model no, però hi ha algú de Fagor aquí.
Tenen planta,
no, tenen planta aquí també. Sí, però sí, aquest sí. Cap de setmana ha sortit la notícia, o la setmana passada, perdó, de la planta de... del País Basc.
No? Sí, sí, però em sembla que tenen planta aquí, eh? I si el País Basc que tenen allò fa fer...
Trontolla, trontolla.
Per tant, bueno, és desolador veure com el sector industrial, no? Doncs, de diferents sí, sí. Àmbits, sí. No tiren endavant i de brots verds, em sembla que estan en plena tardor, eh? Ben marrons.
I ara, esclar, està de moda parlar de tercer sector i de serveis i tal, però a veure, la indústria, avui per avui, segueix sent bàsica a Catalunya, eh? Hem sigut sempre un país industrial. Si no tenim un model industrial i no mantenim la nostra indústria, tu no et violes, eh?
Domènec, algun comentari?
No, és que, a veure, el problema, diguéssim, és de que ha generat aquesta crisi, diguéssim, bàsicament és un problema de manca de consum. I si no s'augmenta, diguéssim, el consum, no hi ha res a fer. Aleshores, el que és una mica absurd de com hem arribat és de que, en lloc d'augmentar els sous dels treballadors, que seria el que faria augmentar el consum general del país, l'única cosa que augmenten són els sous dels alts directius, sobretot, diguéssim, si són els del sector bancari, no?
Ara en parlarem d'aquests.
I aleshores...
Acaba d'arribar el senyor Sam Buffalo Bill Abrams.
Sam, bon dia, com estàs?
Has vist?
Ara tots fos el micro, bé? Perfecte, hi som tots, ara.
Sí.
Digues, Domènec.
Fes el favor d'arribar abans, que tu vius aquí al costat, eh?
No,
aquí sobre.
Si un dia
cau l'edifici
i la caiguda de l'edifici el provocaré jo amb excés de pes
de llibres,
no personal, segur. Sinó per llibres.
Però personal
d'una llibreta. Fe,
personal de llibreta. Bueno, segueixi, Domènec.
No, ja està, vull dir, una mica, diguéssim, la reflexió era aquesta, no? Que vull dir que...
Però això que ha dit el Toni, no? Aquest cap de setmana sortia a televisió i llegint els diaris, no? Que anunciaven que s'havia passat ja la crisi, que la crisi havia acabat, que hi havia brots verds, i dic... Però aquests que fan aquestes declaracions, en quin món viuen?
Home, segons Emilio Botín, tothom es mata bufetades a la cua per invertir a Espanya, sí, el diner...
S'arriba de tot arreu.
Perquè van sentir el puig de que la crisi forma part del passat. Llavors van sentir això de dir, hòstia, a Catalunya i a Espanya ja no hi ha crisi, tu, som-hi! I llavors el Botín està content, clar. I el Serra també diu que està bastant
espera, content. Espera, m'ho puc explicar un momentet, això del Serra, i així introdueixo el tema. L'expresident... Digues.
No, digues.
L'expresident de Catalunya Caixa, Narcís Serra, ha declarat com a imputat davant del jutge que els sous a l'entitat...
Caixa Catalunya
eren ajustats als preus del mercat i que eren coneguts pel Banc d'Espanya i el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, això que coneixem com a FROP, on ha explicat fons judicial. Serra declara aquest dilluns davant del titular del jutjat d'instrucció 30 de Barcelona durant unes dues hores com a imputat per les retribucions i indemnitzacions desproporcionades de l'entitat i ha explicat que aquests pagaments eren avalats pels informes jurídics de consultores externes. He fet una petita introducció.
Però quan dius els preus del mercat, són mercat Torreblanca o quin mercat es refereix?
No ho sé. Serra. Clar, jo és que el senyor Serra... Vaja.
Jo, per mi, el més greu és la lletra menuda que ve després. Perquè Serra va dir que tot això ho havia fet des de la lleialtat. I aleshores, a partir d'aquí, va explicar al bon senyor que tots aquests hipersous i hiperindemnitzacions, ell ho va repartir justament perquè no marxessin els directius de la cúpula davant, diguem-ne, del mal temps que s'aproximava. És a dir, ell es va pujar el sou i a tots els altres i unes indemnitzacions per si la cosa anava maldades per retenir el personal per aguantar el mal temps que ve. Això, si no és un exercici de cinisme, jo, la veritat, no sé el que és.
Perdona, és... En fi, la paraula, quan va...
No, pots dir-la.
Quan va al Parlament, màfia, xoriços... A veure, com, amb el seu passat polític i la seva... I, bueno, no, perquè aquest home s'ha dit aquella frase de política poca... Com no, hablar poco, escribir menos y programa ninguno, no? Se li trobeix amb ell.
Però no era socialista, aquest senyor.
Bueno, però això deia, hablar poco, escribir menos y programa ninguno. A veure, amb la que està caient, que s'està parlant quan 1.200 o quants treballadors fotran al carrer? 1.200. Sí. L'altre dia deia que a Catalunya, des de l'any 2008 fins ara, han tancat més de 2.000 sucursals totes les caixes. Bueno, a part que les caixes han desaparegut. Ostres, que digui... No, miri, preus de mercat.
Quanta gent han enredat amb les preferències?
A mi em sembla un escàndol.
No, i després,
un escàndol.
Perdona, és que
és de, com diria l'Arcadi, és de presó, tu.
No, però... I després dir, com... Jo no volia, però em vaig veure obligat sí. pel bé de la casa pujar-me
sí,
el sou.
Sí, sí. De casa seva, vol dir.
Home, és que, la veritat.
Toni Domènech.
Un sou que ja no devia ser baix.
Evidentment que no era baix.
Home, a mi em va fer gràcia en els adjectius que posava a les maniobres, va posar el de diligent.
Que sí, dius, sí, diligent, lleial, lleial.
No, el diligent ve de diligència,
sí.
Atraco a la diligència.
Ah, de, oh, ara no, ho entès. O sigui, jo crec que és immoral. O sigui, és que no hi ha paraules, de veritat. No,
és indignant, és que
indignant,
no sé.
És immoral.
Sí, però a veure, rebobinem la pel·lícula. Aquest senyor, des de fa molts i molts anys, que fa el que vol. Que fa el que vol. Quan ell va deixar el Ministeri de Defensa, aquest senyor, entre moltes altres coses, es guanyava la vida anant a fer conferències sobre defensa i armament, etc, etc, als països conflictius o difícils, per després vendre'ls-hi assessoria personal sobre com entrenar la seva policia, com muntar els seus exèrcits. Aquest és aquest senyor. I va fer un llibre que era una mica la seva targeta de presentació en aquests països. I això, tots callats, se sap perfectament que aquest senyor durant anys i panys ha fet el que ha volgut.
I mentre feia això era el president del CIDOP.
Sí, sí, exacte. Exacte.
Però que broma, eh?
Expliqueu què és.
El CIDOP era el centre de documentació, bueno, un centre especialitzat en política internacional, que edita en una revista trimestral, que està a Carrer Elisabets i tal, i que precisament la seva ideologia, el seu tarannà, no és precisament bel·licista. Tot el contrari. No, tot el contrari. Però aquest senyor l'ha presidit durant molts anys, no sé si encara el presideix. Dius, jo, de totes maneres, lo del Serra és una de les coses més enigmàtiques del món. I és una persona que dius, hòstia, brillant no sembla. Però, hòstia, alcalde de Barcelona, ministre de Defensa, vicepresident de govern, president de la Caixa. Hòstia, alguna habilitat ha de tenir.
Home, punxava telèfons, no?, amb el CSIT, a la seva època.
No sé el que punxava, vull dir, ara punxava la bombolla, però no, però vull dir, no, alguna habilitat ha de tenir, no?, del seu dirigència.
No sé. Jo, a veure, ha d'haver-hi conseqüències evidents sobre aquests personatges, el Serra i tota la camarilla d'aquesta entitat.
És consulta la nostra encara, no?
Sí. L'altre dia es va fer un escarni aquí a Sant Cugat davant de casa seva. Suposo que li deuria entrar per una orella.
Que puc explicar una anècdota. Van arribar els de l'escarni al carrer on viu el Narcís Serra i es van posar davant d'una casa a protestar, a cridar...
I no era aquesta. S'havien equivocat de casa.
Els pobres veïns i dir, escolti, no, és que no és aquesta casa, és la de més enllà.
És la de color verd.
És la que està com més blindada. Si volen, vagin allà a protestar, si us plau.
Home, doncs mira que... A cop d'ull ja ho podries veure, que...
Sí, es veu. Quina és la casa. No direm on viu, però se sap.
No, a veure, aquí el que passa és que no hi ha hagut cap mena de control durant la festa. Ells són molt responsables sota el meu criteri, després ara cal veure la legislació que els hi permetia fer i que no, però qui havia de regular tot això, diguem-li Banc d'Espanya, diguem-li Govern Central, doncs ha passat absolutament de la virolla. Aquí hauria d'haver-hi, com deia, conseqüències greus. No pot ser que estiguem veient aquests sous i que estiguem davant d'una regulació de 1.200 treballadors, que no pot ser que municipis de...
Que no acabarà aquí, a més a més.
Exacte.
Perquè el dia que es produeixi la venda de l'entitat n'hi haurà bastants més.
La següent... Qui ho compri farà aquells números que a mi m'encanten, que diuen, mentre t'estan dient que preveuen guanyar mils de milions en un exercici,
van 3.800 al carrer.
Tancar oficines...
Per guanyar els mil i pico milions,
que... Doncs això que és indignant i que és d'una manca d'ètica absoluta, doncs o canviem la legislació o la poca que tenim que s'apliqui, i això sí que s'apliqui amb diligència en aquest cas.
I Borrasca, no, aquest se'n sortirà amb la seva, no li caurà res, no li passarà res.
Ni aquest ni l'altre ni el de la moto.
Sí, sí.
No, és que el problema, diguéssim, continua sent el mateix. En un moment determinat es van posant, diguéssim, aquests sous tan elevats. Una mica la filosofia d'aquests sous és de que aquell que té una responsabilitat sobre uns grans capitals, doncs també ha de cobrar més, i per tant, diguéssim, ha de cobrar d'una forma proporcional amb els capitals que administra. La veritat és que després no hi ha manera mai de demanar-los responsabilitats, perquè resulta que mai no tenen responsabilitats. I en tot
cas... És a dir,
cas,
cobren per una cosa que
sí,
no fan.
Sí que en tot cas, diguéssim, a veure, cobren perquè si calgués, en un moment determinat, diguéssim, haurien de tornar, no? I en canvi, doncs, aquest retorn no hi és mai, eh? Diguéssim, si ho han fet malament, doncs aquest retorn no hi és mai. Mai tenen la culpa absolutament de res, però el problema és que això continua, continua avui. Jo això ho havia discutit algunes vegades perquè tinc alguns familiars que han treballat a la banca i tot plegat, i deia, és que jo no acabo d'entendre perquè els que treballeu a la banca podeu guanyar, diguéssim, aquest tipus de sous, i els que estem en el món de l'ensenyament, que el que estem fent és administrant el capital humà del futur, hem de cobrar el que estem cobrant, no? I trobo una desproporció absolutament, vaja, em sembla que és més important la tasca que estem fent nosaltres que no pas la que esteu fent vosaltres, no? I que tenim més responsabilitat nosaltres respecte al futur que no pas el que esteu fent. Però no és així.
No, i s'han tornat.
Els professors continuen cobrant, diguéssim...
Una misèria.
Exacte.
Però és que la, a veure, aquí segueix la filosofia que impera des de fa anys, diu. Diu, va defensar la legalitat. Bueno, la filosofia és separar la legalitat de moralitat. Ah, escolti, sí, sí. És immoral, però és legal. Jo ho he sentit moltes vegades, amb el Pepe, potser és immoral, però és legal.
Sí, no és ètic.
Bueno, llavors que la legalitat pot ser immoral? Digo, sí. Jo no sé. No, sí,
i perdona.
No hauria de ser-ho.
Sí, perdona.
No pot ser, no, és.
No, sí. estic fent ja. No hauria de ser-ho, no? Diu, no, escolti.
I per això és com
és
si...
Legal.
A veure, és el que deia
hi ha Santi, moltes coses són legals,
mira. El Santi Vidal, no?, que deia, a veure, una cosa és el dret i una altra és la justícia, eh? Vull dir, no,
com s'administra, sí, el dret, sí.
Són dues coses diferents, i aquí tu el que estàs plantejant és exactament el mateix, eh?
Sí, però té, clar, si el que estan fent... una legalitat absenta de moralitat, això és la llei de la selva.
I el que, justament el que estan fent és fent un salt enrere al capitalisme més ferotge de finals del segle XIX i començaments del segle XX. Les mans del senyor John Pierpont Morgan i molts més, que eren uns pirates, uns bucaners, i en lloc d'anar endavant amb el sistema capitalista, resulta que anem enrere a recuperar models de campixa, allò de que, ah, sí, la lletra de la llei ho diu, doncs, apa, i està claríssim que el Serra no l'enganxaran mai. Perquè mai és dels mai, perquè és sempre és es mou en aquests paràmetres. I allò que dius, ah, mira qui listo, i segurament una de les raons per les quals sempre ha triomfat és que deu ser un dels cervells grisos de saber fins a on pots arribar. I tothom el vol al seu equip, a veure, farem l'expoli, a veure, tu, Narcís, vine aquí i ens expliques quin és el límit, fins a on. Això mateix, això mateix. Però això és una cosa absolutament demencial.
A més, això és el final d'un procés que és curiós, que quan ens ho mirem amb una certa perspectiva, i potser que ens en falta una mica encara, i quan veiem que en 3 anys ens hem polit tota una xarxa de queixes que tenien 150 anys d'història, sí, molt país, molt estat propi i tal i qual, però si no sé com hi arribarem, aquest estat propi.
Amb la funció,
sense caixes.
Amb la funció i el significat que tenien aquestes caixes.
Sortia,
davant de la banca.
L'altre dia sortia, no em d'allò les xifres, però l'altre dia sortia, no sé si referia a Catalunya o a tot Espanya, que 250.000 persones s'han quedat sense tenir una sucursal al seu poble. Perquè l'han tancat. Clar, CaixaBank, els bancs funcionen amb un altre criteri, perquè la Caixa era allò d'un servei de proximitat, la petita empresa, les entitats, el depositari, no? Els bancs funcionen amb un altre criteri, evidentment. Doncs ja es ve a venir, no? Ara són 250.000 i d'aquí un temps doncs serà 1 milió i pico. Que, escolta, em sembla que un era... Em sembla que es veia una fotografia que era Olesa, eh? No sé, vull dir, no sé qui me'n recordo, que, bueno, que s'havien quedat sense caixers, tu. No, la Olesa no crec, però...
Un era Espinelves i l'altre...
A Vilafant, diguéssim, ha passat això. Que és una
la foto havia sigut Olesa, però Olesa no es deuen quedar.
Diguéssim, a veure, té estació d'AVE, però no té caixa automàtic.
Exacte.
Extraordinari.
No, però per això agafar l'AVE hem de treure calés a Barcelona.
Ah, vale, deu ser per això.
I perdona, quan...
Amb 3 quarts d'hora.
Que l'hem d'omplir, home, l'hem
d'omplir. Quan viatges, es nota de seguida. Abans no et preocupaves gens, perquè sabies que tard o d'hora trobaries en el poble on anaves, sí, o en torns un caixer. Sí. Ara tu has de pensar.
Has de
allò
calés,
de dir... Sí, sí, sí.
Sí. Calés, eh?
Això va així.
Perquè de caixes que ens queda ara? Caixa d'enginyers, no?
Caixa d'enginyers...
No ho diguis massa fort. No si és la que queda.
Bueno, però que, em sembla que és una cooperativa de... Caixa Sí, és una cooperativa
no, i després la de Pollença.
És una cooperativa d'estalvi.
Que és
no?
intocable això, o sigui, i bueno, centenària.
A veure, com a cooperativa d'estalvi, que la Caixa d'Enginers i la Caixa de Guissona, per exemple, que és molt concreta, molt limitada sí. i tal, però bé, és igual. Però les grans caixes, ni una, ni una.
Sí, sí.
Totes estan amb altres d'allò i són bancs. I la caixa a la venda.
Ara, això del senyor Serra és una evidència més de la Santa Trinitat, que és la conxorxa que hi ha entre la classe financera, la classe política i la classe dels mitjans de comunicació, que s'atapen les vergonyes bueno, els uns als altres.
Els sociòlegs, per qualificar aquest 1%, o 0,5%, que diuen la classe corporativa, que funciona això que diuen de portes giratòries, no? Que passes de la política a l'economia, a l'economia, a la finança, a la finança, amb una facilitat tremenda, no? Et diguis Salgado, et diguis Rato, et diguis Draghi i tal, no? Pues bueno, i sempre amb el mateix pensament, sempre amb el mateix pensament i amb el mateix punt de vista, pues aquest 1% és el que ens governa, tu.
Sí, sí.
I aquí ell està dintre
i s'ho tapen entre uns i altres,
i
aquest, perquè van circulant
l'1% d'aquest país.
I d'aquesta manera el senyor que dirigeix el Mundo pot dir les barbaritats més grosses i a nivell legal no li passarà res, a aquest individu no li passarà res,
i el Millet tampoc,
diguem-ne, el Millet tampoc. El que li les barbaritats que està fent el Rajoy últimament no passarà absolutament res.
I la Cospedal, tu creus que punxarà? Tampoc.
Estic segur que no. Va. I estic segur que ell es fa la valenta, perquè ja sap, pel seu Narcís Serra particular, que ja ho té tot lligat i que no li passarà res.
És el seu marit, no? Vols dir? El seu Narcís Serra.
Jo crec que el seu Narcís Serra no és exactament el maroma del seu marit, no? Deu ser un altre.
Que pica més alt.
Pica més alt.
Sí, sí.
Escoltin, el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ha derogat la doctrina Parot, la fórmula legal que el Tribunal Suprem espanyol va adoptar per evitar que els etarres i condemnats a llargues penes fossin excarcerats abans d'haver complert 30 anys de presó. El Tribunal Europeu ha confirmat, doncs, la condemna a Espanya, dictaminada l'any passat, per la il·legalitat de la doctrina en el cas de la etarra Inés del Río, una sentència que el govern espanyol va recórrer. La decisió aquesta ja judicial del Tribunal no pot ser recorreguda. Els demanaria també l'opinió sobre aquest fet.
Home, uau. Aquest és molt delicat, aquest tema.
Uau.
Jo tinc tertuliança al nivell,
no,
vull dir...
És un tema molt delicat i jo crec que aquí hi ha dues qüestions, no? A veure, independentment de la qüestió estrictament jurídica, que jo ara tampoc entraré, no li vendré la plana a aquells senyors que van allà sortint toga i tots disfressats durant la sentència, en el sentit de que no pot ser retractiu una norma que obliga a complir tota la pena i tal, jo no hi entro. Ara, a mi sí que, a veure... El tema se grinyola una mica, no? A mi una persona, sigui dreta, qui sigui, tal, que s'hagi pelat a unes quantes persones i al final ho pugui liquidar amb 12 anys de presó, home, lleig, no? Vull dir, gent d'hipercor, no? Que no sé quanta gent va morir i tal i tal, i que, bueno, entre reducció de pena, bona conducta i tal, els 30 anys es queden amb 12 i tal, home, a mi em sembla lleig. Jo crec que en aquest, tota aquesta història, més enllà de les concessions estrictament jurídiques, jo crec que el tema víctimes o familiars de les víctimes aquí grinyola, no? Perquè, clar, no deixa ser un greuge, tu, jo sóc una víctima que m'han matat el meu pare, o m'han deixat sense braç, i perquè no em van aconseguir pelar, i veig que el que ho va fer en 12 o 11 anys surt, dic, home, és bastant emprenyador. I després hi ha un altre tema, que és el tema de la sensibilitat, no? Vull dir que, a veure, que l'entorn d'ETA no ha demostrat històricament tenir gaire sensibilitat per les víctimes, això no és nou, i per tant les seves declaracions no poden sorprendre. Ara que el govern basc l'únic que faci és aplaudir amb les orelles, home, i no tenir en compte també la complexitat del tema, jo crec que es pot ser una mica més sensible. A més, a mi sembla que aquí, quan es diu, bueno, això va cap al camí de la pau i del canvi de la política penitenciària, a mi sembla que són dues coses. Una cosa és la política penitenciària, començant per l'apropament dels presos al País Basc, i la generositat que s'ha de tenir, política democràtica de cara a la inserció dels presos d'ETA a la societat i tal, i una altra cosa em sembla que és el compliment de les penes, que en alguns casos, francament, a mi em sembla que grinyolen molt. Una persona que s'ha pelat a 3, 4, 5 o 6 persones, hòstia, no pot liquidar en 12 anys, tu, ho sento.
Sí, el que passa
I no vull que es pogreixi la presó, però hòstia, què vols que et digui? Jo crec que la part que ho ha viscut com a víctima, home, en aquest moment se sent violentada, francament.
Sí, això ho entenc.
Consideracions jurídiques al marge.
sí, però també cal entendre per un altre cantó que tot aquest tema al nivell del govern espanyol, tant amb socialistes com amb PP, s'ha portat absolutament de pena, amb unes barreges del que és l'executiu amb el legislatiu, etc, etc, i utilitzant els grups de víctimes de manera ideològica, descontrolada, donant-los ales, etc. És clar, que surti una senyora a la televisió, la germana del Blanco, demanant que les penes es compleixin, ojo al dato, que es compleixin íntegrament, encara ho puc entendre, en les pitjors condicions, i que això ho diu a tot Espanya. Això no pot ser. Això no pot ser. I aquí hi ha un joc, en el fons, dos sistemes de visionar la llei i la justícia que són completament oposades. Una és, diguem-ne, el Vell Testament, ojo por ojo, diente por diente, i se acabó, que és, en el fons, la que respira la dreta d'aquest país. Això és així, i per això, diguem-ne, la doctrina Parot i tota aquesta història. I després n'hi ha una altra, que és el posicionament més democràtic, més humanitari, que treballa amb el supòsit de que hem d'arribar a perdonar i hem d'arribar a produir, diguem-ne, la reinserció d'aquests individus. Els hem de reconduir. Esclar, són dos sistemes completament oposats, com qui diu, sobre el tema. I aleshores hi ha hagut una pressió demagògica per els uns, sobretot, amb les associacions de víctimes i tota la història, que jo crec que ha estat absolutament desproporcionat i excessiu. I el tema s'ha de reconduir, i a més està en joc, fixeu-vos, no és la llei Parot, és la doctrina Parot, que vol dir que va més a fons, és una qüestió més ideològica de com es presenta tot el sistema judicial. És molt fort, no és cap broma, I aleshores, clar, el tema basc entra aquí sota aquest denominador d'aquesta política desproporcionada. Els derrotem sense cedir. L'altre dia ho va dir el Rodríguez Zapatero a la televisió. No hem donat res, no ens han fet cap extorsió. Home, tots els processos de pacificació del món han passat perquè han alliberat persones a la presó, han donat millor vida a les persones a la presó i han exercit una mica de generositat. I si les dues bandes no donen, malament. I esclar, jo penso que està tot aquest tema portant el sistema de justícia d'Espanya per un pedregar implacable, sense pietat, que és molt i molt qüestionable. I la intervenció des d'Europa em sembla que va en aquest sentit.
Domènec, Toni?
Sí, a veure, diguéssim, és que el problema, diguem-ne, és de que la civilització es basa justament en el dret, que són unes normes, són unes convencions, no és cap cosa, diguéssim, que no es pugui canviar, sinó doncs, que ens les fem al cap i al fi, diguéssim, entre nosaltres. I per tant, el que intenta, diguéssim, el dret, i sobretot el que intenta la justícia, és evitar la venjança privada. I aleshores, a veure, aquí, en el cas aquest, diguéssim, dels etarres, perquè fixeu-vos que això afecta etarres, però també afecta a delinqüents comuns, i dels delinqüents comuns pràcticament no se'n parla, només
exemple,
es parla, diguéssim...
Un del cas del Càser,
exacte,
un dels que podria beneficiar-se.
Sí, únicament, diguéssim, es parla dels etarres, però no es parla, diguéssim, dels altres. En realitat es fa des de la visceralitat i des de la venjança de les víctimes, no des del punt de vista de la justícia, és a dir, no des del delicte en si mateix, del trencament del dret que han provocat aquesta gent, sinó des del punt de vista, diguéssim, del dolor de les víctimes. I això, a veure, no ha de ser així.
Que s'ha permès legalitzar, d'alguna
manera. Sí. I que s'ha permès organitzar, i que s'ha permès, diguéssim, doncs, que es creessin aquests grups de pressió. I això no ha
Són
de ser així.
Són peces vocals del govern i dels seus valors.
Sí.
Bueno, hi ha un aprofitament polític de les víctimes del terrorisme vergonyós. La fotografia d'ahir dels dos ministres amb els representants de les associacions de víctimes del terrorisme, que és una fotografia que el Partit Popular però també el PSOE van reproduint de manera quotidiana en campanyes, en quan la cosa trontolla, quan hi ha polèmiques o ara quan hi ha una sentència d'aquest tipus, no? O sigui, el que ens posa o els hi posa un mirall a davant de la cara en els governs espanyols i es veuen el que no els agrada. O sigui, veuen la seva utilització política, en aquest cas, de la justícia. O sigui, la no separació de poders, l'ús
que fa anys,
immoral,
fa anys que es dona.
L'ús immoral de les víctimes, i unes víctimes que, com a víctimes que són, jo entenc perfectament que no els hi podem demanar ni exigir que legislin, opinin, pressionin sobre la política penitenciària, perquè no poden, no poden, és evident, moralment no podrà una persona mirar amb franquesa una legislació o uns processos judicials quan li han matat un pare, una mare, un fill o un germà, o sigui, és impossible. Per tant, no juguem amb això, perquè bueno, és indecent que s'hagi fet això. Per tant, bàsicament la sentència el que ens posa damunt de la taula, el que fa molt temps que es venia denunciant, i si s'agafen diferents informes d'Amnistia Internacional, doncs la política penitenciària espanyola o la lluita contra el terrorisme ha estat sovint doncs, denunciada des d'aquests diferents informes per vulnerar els drets humans. No hi ha hagut cap interès de pacificació del País Basc, hi ha hagut un interès d'utilitzar el terrorisme al País Basc com a arma política, i això ho hem vist més d'una i dues i tres vegades, i per tant el que ara ens marca la sentència, que suposo que com a sentència que és, doncs acataran, com sempre són tan bons els del Partit Popular, no? Que s'han d'acatar totes les decisions i complir amb les legalitats vigents, i en aquest cas amb la internacional, doncs suposo que la compliran.
I veuràs com començaran a sortir papers i papers i papers, conforme, ai, esperis, ja ho farem demà, ja ho farem demà, ja ho farem demà, i mira.
No, i després si volen, com ara, no? Que també em feia gràcia aquella mena de cadena perpètua camuflada que va presentar el ministre Gallardón, no? Que em sembla que era una... No, era, no li deien cadena perpètua, evidentment, perquè no li volen dir així, se'n volen amagar, però era com un continu revisable, si no m'equivoco, que també, bueno, el dia que s'hagi d'aplicar, doncs ja veurem a nivell internacional què se'n diu.
Home, i una cosa que crec que hem de tenir en compte és que això no acaba només en l'àrea de la justícia. Això contamina la resta de l'obra de govern. I la manera, la línia dura que estan marcant en Catalunya entra exactament dins del mateix sac. Jo sóc implacable, jo tinc la raó divina, jo decideixo, sóc omnipotent.
No, l'única solució al terrorisme és la policial, el setge policial
home, jo sé, a veure,
és l'única solució sí, que...
Sí, setge policial que correspon a ideologia.
Però
no puc escapar més amb vosaltres avui. Primer, estem versant xurros amb merines.
Sí, segur, jo també tinc la sensació.
Posem les coses al lloc, perquè clar, tots som uns etarres camuflats, al final qualsevol que ens escolti. A veure, jo he dit que estic per la política de reinserció, òbviament, estic per la
protecció. No, faltaria.
No, a més ho diu la normativa, la llei, estic per l'apropament dels presos del País Basc i estic per la generositat democràtica, que vol dir també penitenciària, en tot aquest procés d'això que em diuen normalització del País Basc i de reinserció dels etarres a la vida del País Basc. Mm. Això és un tema. El que he dit és que em sembla sagnant i un greuge que una persona que s'ha apel·lat a vàries, pugui liquidar el tema en 10 o 12 anys.
Sí, però pel delicte, no per les víctimes.
Pel delicte,
no per, la, no. Per les víctimes.
Però és una persona que s'ha apel·lat per
ara.
D'acord.
Quina és la diferència?
No, que el que, diguéssim, a veure...
Que tu no pots jutjar pel que pensen les víctimes...
Exacte, sinó pel delicte que ha fet. No per la pressió que llavors... Per la venjança que reclamen les víctimes.
Ara anem a la pressió.
Que és diferent.
Ara anem a la pressió, que és aquí la unitat vostra que jo discrepo. Deia el Toni, és que les víctimes no poden legislar, perquè no poden pressionar i tal. Que no ho fan des de l'altre costat? Que no ho han fet, que no hi ha una associació d'etarres i de presos etarres que estan pressionant. Què passa? Només es pot pressionar des d'un costat.
Jo els deia que no els hi podem demanar objectivitat.
Exacte,
amb aquests
casos. Exacte. A l'altra part tampoc, doncs. Però
voldria que m'expliquessis la generositat del govern espanyol. Quin ha sigut durant tots aquests anys? Agafem un mapa que corre per internet dels presos polítics.
Sí. No té res a veure això amb la doctrina Parot.
Té a veure amb el Nobel de Justícia Espanyol.
Perdona. No t'he dit jo que estic a favor de l'aproximació dels presos i tal, però crec que això és un procés que, evidentment, no ho pots fer de cop i volta, precisament perquè hi ha tota una sensibilitat i això ho has de fer gradualment i amb molta mà esquerra. I, per tant, jo el que dic, que aquí sembla que només hi ha una part que ha sigut instrumentalitzada, que se li pretén voluntat legislativa de dir com s'han de complir els plans i tal, però hi ha una altra part que avui estarà bevent xampany i sortirà al carrer sense problemes i que té tota una associació de familiars que precisament no han sigut gens sensible tampoc a l'altra.
Però no era un dret poder complir la teva pena al cantó de casa? Jo havia entès sempre...
No estic parlant d'això.
No, però això és un dret que no s'ha respectat en el cas d'unes persones concretes. No, però és el que deia el Toni.
No estic discutint.
Que no hi ha hagut un gest de generositat en aquest sentit.
El primer que hi ha són uns assassins. Aquest per mi és el punt de partida. Després tot l'altre organitzem-lo de la forma més legal possible. Però és que a vegades potser oblidem la causa de tot plegat. Clar. Jo no l'oblido. Hi ha uns assassins rematats.
Però els sí.
M'entens? I aquests assassins rematats...
Jo crec que ningú,
però no. El Sam i jo no ho hem negat.
Bueno, però és que sembla que tota la culpa és del govern espanyol, que pobre noi els ha tractat molt malament des de fa molt temps.
De com aplica la justícia al govern espanyol. Són coses diferents.
A mi de pena no me'n fa cap ni una.
Toni, parla.
Cap ni una. Ara, efectivament... Si s'ha de complir la legalitat, es compleix la legalitat, però tenint en compte que aquí tothom juga la seva.
El problema d'arribar, diguéssim, a la doctrina Parot és perquè es va trigar molt a fer, diguéssim, un codi de la democràcia, un codi civil de la democràcia. És a dir, abans, diguéssim...
Que de fet no s'ha fet, encara.
Sí, exacte, diguéssim, sí, hem anat visquent, diguéssim, del codi del franquisme. I el codi del franquisme partia d'una realitat, diguéssim, de final de la Guerra Civil. És a dir, final de la Guerra Civil, hi ha uns camps de treball forçat, i aleshores aquests camps de treball forçat se'ls hi ha de donar una sortida. I aleshores s'inventen una cosa, que és la redenció de penes, diguéssim, pel treball. I això ve donat per unes circumstàncies concretes dels anys 40. No dels anys 70 ni dels anys 80, sinó dels anys 40.
44.
Aquí el problema és què punyetes van estar fent els primers governs de la democràcia que van ser incapaços, diguéssim, de legislar i de superar aquesta situació.
Sí, perquè la primera refosa és del 95, crec.
Esclar, a veure, fins al 95 hi havia hagut la tira d'atemptats d'ETA. I per tant ja sabien què és el que passaria, diguéssim, al final amb aquell codi civil. I aleshores, quan comença a passar, perquè les sentències arriben en aquest punt, diguéssim, el compliment de les sentències arriba en aquest punt, llavors s'ha d'inventar la doctrina Parot. Perdona, i què han fet mentrestant el cos legislatiu?
El que han volgut.
Ahà, vale. Vamos a veure. Això es podia haver solucionat d'una altra manera, de forma absolutament legal i d'acord amb el dret.
I després a veure una cosa, responent aquí a l'estimat Jordi. Efectivament, ETA i el seu entorn han exercit les seves pressions. Igual que les víctimes. Jo el que dic, i que quedi clar, és que tots dos tenen la seva raó d'existir, estan defensant legítimament els seus interessos. Ara, diguem-ne, que cap govern els fiqui pel mig. És a dir, el govern ha de ser independent d'aquests grups de pressió.
Caps governs en plural.
Això mateix. És a dir, de la tendència que sigui, poden escoltar, perquè evidentment s'ha d'escoltar una banda i l'altra, però després han de mostrar-se independents. Cosa que no ha passat mai.
Que no s'ha de legislar i elaborar política penitenciària a partir de la pressió d'una banda i l'altra, això està claríssim.
Home, i una de les coses que igual surt que ara claríssim. És el timo de l'estampeta de la transició per enèsima vegada.
Igual que està claríssim, i doctrines prou del marge, que si es vol solucionar el tema del País Basc haurà de ser generós, penitenciàriament parlant, i que això trepitjarà ull de polls.
I exactament, com passa
preu,
a Irlanda...
No sé si és el preu, és una cosa que serà inherent.
I jo, una de les coses que trobo... terrible, escolta, ja hi ha l'exemple d'Irlanda. A Irlanda estan passejant pel carrer assassins, convictes, davant, diguem-ne, dels parents de les víctimes.
País Basc ha passat algun cas en concret.
I, esclar, han anat preparant, diguem-ne, les dues bandes i els dos entorns psicològicament, socialment, políticament, perquè això ho acceptin de manera madura, com va passar a Sud-àfrica. Aquí no s'ha fet absolutament res en aquest sentit. Res en aquest sentit, perquè només cal escoltar, diguem-ne, els que tenen més megafonia, que són les víctimes. És terrible el que diuen. Sí, són, la, són implacables. Sí,
les víctimes i el mateix govern.
Estic d'acord, però l'altra part encara no ha demanat perdó, eh?
D'acord.
Vull dir que em sembla que si al final això fa fi que serà per culpa de les dues parts. Vull dir,
sí.
Jo sóc el primer que dic generositat, però per les dues parts.
Però, sí, però no, també no existeix veritat... àrbitre imparcial.
Eh?
O sigui, no existeix àrbitre imparcial.
El no, paper, i a més a més, l'estat espanyol, sistemàticament, en mans de qui estigués, ha negat qualsevol tipus d'intervenció. Perquè jo crec que l'única solució aquí, d'aquest tema, és posar-ho, diguem-ne, en mans d'un consell on hi hagi gent d'altres llocs on han passat això, que és el que han fet ells mateixos. Irlanda no ho van solucionar els irlandesos sols, perquè el problema el superava justament pel alt nivell de sensibilització i de sentimentalisme que hi havia pel mig.
Implicació personal.
Exactament, amb el qual, escolta, jo no puc... necessito que m'ajudin. I aleshores van entrar especialistes de tot arreu del món, juntament amb els irlandesos. A Àfrica del Sud es va fer exactament el mateix. I aquí, zero patatero. I l'única cosa que fan, quan sents les víctimes, te n'adones perfectament que només han fet que fomentar el seu odi, fomentar el seu ressentiment, i a sobre donar-los ales de megaforia. I estic d'acord que els de l'altra banda no han bellugat un centímetre.
Pensa que només portem dos anys i pico, eh? Irlanda també va ser molt lent aquí, que potser és una qüestió de temps, també, que només portem dos anys i pico des de que es va...
Jo crec que es porta més temps, eh?
No, va, des de que te va dir, ja no mataré més, són dos anys i pico. Tres,
sí,
no?
Però si nosaltres comptem a Irlanda com va anar, que hi havia marxa endavant i marxa enrere i marxa endavant i marxa enrere, i l'estat espanyol ja ha demostrat cada vegada que quan hi ha una marxa enrere ells estripen la baralla i se'n van per fer-se els masclets davant de la població.
Jo penso que és un procés molt llarg, però bueno...
És un procés molt llarg, però el que... segur que no faràs és cap progrés mentre els dos bàndols, cadascú està tancat.
No, això és...
En banda hi ha una utilització política per part de qui governi Israel.
No sé si estem tan tancats en banda els dos bàndols, perquè els moviments que hi ha hagut al País Basc, decisions d'ETA, de nous moviments.
Quins moviments, perdó? No, a part que s'han anat de la casa un a l'altre, quins moviments han fet?
Bueno, però s'ha anat a abandonar la banda armada.
No han entregat les armes.
Bé que s'ha deixat la lluita armada, no?
No han entregat... Bueno, jo dic,
que hi ha hagut diferents posicionaments.
No han entregat les armes, no han demanat disculpes, bueno, no s'han dissolt com a organització.
Veient l'opinió de l'esquerra catalana, ja és difícil... entendre com la dreta espanyola, no, la teva, perdona, com la dreta espanyola pot arribar a moure fitxa amb
perdona,
això.
O sigui, és una organització terrorista, sí o no?
És una organització terrorista, sí.
Ha de desaparèixer, sí o no?
Sí.
Ha de demanar excuses, sí o no?
Sí.
Ha d'entregar les armes, sí o no?
Sí.
No ha fet res de tot això?
Molt bé.
Toni, no ha fet res de tot això?
Què ha fet? Amb tots els gestos que s'han anat fent, o amb, ja no et dic de la pròpia organització, de, com et deia, de moviments, de partits, d'associacions del País Basc, que han anat fent moviments, quina resposta han tingut del govern espanyol? Que això s'acabarà per la via policial i judicial. Per tant, els petits o pocs gestos que hagin pogut haver-hi, segons el teu criteri, pocs o nuls gestos, no s'han recollit mai per part del govern espanyol. I l'arbitratge que ha de fer un govern és, en aquest cas, totalment imparcial.
I
les fotografies...
Has de reconèixer que és una tasca molt delicada, eh?
I que tampoc sabem... Ningú ha dit que sigui fàcil.
Tampoc sabem sota mà, que... tampoc sabem, i ara jo no tinc ni puta idea, perdó l'expressió, tampoc sabem si sota mà es mouen coses, Toni.
No, estic segur que sí.
Si no hi ha dramàtic.
No, però Toni, jo si fos el govern, és que és molt delicat el tema, no? M'entens?
De marxar. Però l'utilització política de les víctimes és vergonyant.
No justifico.
Toni Domènech, Sam i Jordi, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Adéu.